Fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Només queden dues finals per saber qui és el campió de la Lliga regular. I el Barça-Lassa manté el primer lloc a la classificació. S'aferra a la posició de privilegi després de superar ahir, patint, a l'Herbalife Gran Canària per 85-75. I això que al descans el conjunt canari guanyava 43-44 d'un partit històric i un partit polèmic. Històric perquè ahir Xavi Pasqual va ser expulsat per primera vegada en la seva dilatada carrera. El segon, Íñigo Zorzano, es va fer càrrec del primer equip a la segona meitat, i polèmic perquè l'expulsió de Pasqual va encendre l'olla i de quina manera d'un Palau que va explotar contra la tripleta arbitral formada per Hierrezuelo, García Ortiz i Sacristán. Aquest darrer va ser l'àrbitre que va decidir expulsar a Pasqual amb dues tècniques a pocs segons del descans després que el tècnic blaugrana recriminés airadament un 2+1 de Perpèroglu, una falta inexistent. Pasqual far dels arbitratges que estan patint.
Vosaltres jutgeu. Jutgeu València, jutgeu cada partit, cada un que faci el que cregui, que expressi la seva opinió, però jo no la vull expressar. No sé, sembla que necessiteu que els protagonistes ho diguem perquè llavors sigui veritat. Sempre he tingut molt de respecte, però clar, hi ha coses i coses que tot té un límit. Nuestros equipos siempre son los más respetuosos con los arbitrajes, pero bueno, muchas veces también debe cansar esto de ser respetuoso. I crec que avui ha sigut diferent, no? Ha sigut una mica excessiu, m'ha semblat.
Doncs l'actuació ahir de Hierrezuelo, de García Ortiz i de Sacristán ha acabat amb la presència de Xavi Pasqual i també dels jugadors. Tot d'un escoltareu un parell criticant obertament els arbitratges que estan patint. En tot cas, el millor del partit d'ahir, la victòria del Barça-Lassa, que està més a prop de certificar la primera plaça de la Lliga regular. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez, que està al control de la producció, Xavi Pagán.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa de la diferent dedicat exclusivament al bàsquet.
9:04, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs sabent que Madrid i València havien fet la seva feina, perquè els seus partits ahir van començar 30 minuts abans, al Barça-Lassa no li quedava altra que treure endavant el seu compromís contra el sempre complicat Herbalife Gran Canària d'Aito García Reneses, si volia mantenir la primera plaça, com així va ser amb el 85-75 final. Un partit el d'ahir en el que la complicació, vaja, del rival es va afegir l'actuació, la complicació arbitral que va trasbalsar i de quina manera per complir els jugadors blaugranes i el propi Xavi Pasqual, que a 51 segons pel final veia com l'àrbitre Sacristán l'expulsava per primera vegada a la seva carrera esportiva després de veure dues tècniques consecutives. Després del partit, l'entrenador blaugrana deia tot això.
Ha hagut protesta per la meva part, sense insult, simplement protesta d'una falta que m'ha semblat inexistent, amb un 2+1 gratuït, que venia precedida d'altres accions, i ràpidament primera tècnica i ràpidament segona tècnica i ja està, no passa res. És la primera vegada de la meva carrera esportiva que no acabo un partit, però algun dia havia de venir. Vosaltres jutgeu. Jutgeu València, jutgeu cada partit. No tinc ganes d'entrar en aquesta guerra i el que m'agradaria és que l'opinió partís de vosaltres i que no esperéssiu que nosaltres ho diguéssim. Vosaltres veieu, vosaltres opineu. No sé, sembla que necessiteu que els protagonistes ho diguem perquè llavors sigui veritat. Quan és un fet que podeu expressar-ho com altres coses que expresseu. Nuestros equipos siempre son los más respetuosos con los arbitrajes, los más respetuosos en las derrotas, en las victorias, en las declaraciones, pero bueno, muchas veces también debe cansar esto de ser respetuoso. Lo que digo es que hay cosas que se van repetint una y una otra vegada y creo que avui ha sigut diferent, ¿no? Ha sigut una mica excessiu, m'ha semblat. Tot té un límit.
Doncs Pasquale, que sense tenir massa ganes d'expressar la seva opinió sobre els arbitratges que està rebent el Barça, sí assegurava que tot té un límit, que l'actuació d'ahir va ser excessiva i que arriba un punt que ha de cansar ser respectuós amb els àrbitres. Els que no es van mossegar la llengua i sí van dir el que pensaven, ahir van ser Juan Carlos Navarro i Pau Ribas.
No estic gaire content, jo crec que ens han pitat molt malament. M'atreviria a dir que inclús a València i aquí. Però bueno, també ens hem ofuscat una mica massa, jo crec que en tot això. Portàvem el partit molt bé, jo crec 13-15 minuts de la primera part i controlant, i això pues, ha sigut dolent. Ens hem posat nerviosos, ens han anat un punt a una mitja part. I a la segona hem comès també molts errors defensius, però hem sigut millors.
Com a jugadors i com a esportistes d'elit, agrairíeu un tracte més dialogant amb l'àrbitre?
La veritat és que sí, però a vegades no es pot. Hi ha molt de nervis i jo crec que avui ens han perjudicat bastant. Però el que he dit abans, ens hem posat jo crec que també massa nerviosos i hem pensat massa amb això en comptes de millorar defensivament i jugar al nostre joc. Sí, jo crec que a vegades volen ser massa protagonistes.
Bueno, no t'ajuda quan estàs de badal i no sé si hem fet 7-8 punts, alguns errors de tècnica i alguns de rebot de penalti lliure i algunes faltes rigoroses. Bueno, estàvem bé, estàvem amb bona dinàmica i això et talles, fiquen una dalt i te'n vas al descans, que no pots ni apretar els següents atacs. Però bueno, l'equip ha estat molt compacte, molt seriós. A mi, quan hem trobat a faltar algun moment de temporada, avui s'ha vist que l'equip estava unit i ha tret doncs, caràcter per tornar a una renta de més 10 i que la segona part hem tornat a marcar el ritme. A nosaltres ens interessa que pitin correcte el que veuen, a les dues pistes doncs, arbitratges semblants i bueno, si no volen que et queixis, no et queixes, això no és cap problema. Passa que hi ha hagut uns 2+1, uns contactes quasi imperceptibles i en un altre camp no era així. Ells anaven durs al rebot, com fan sempre. Bueno, però jo crec que el criteri ha estat diferent, però bueno, a vegades passa i has de guanyar igual el partit. És veritat que hi ha partits doncs, que et piden doncs, que potser no t'ajuden, hi ha partits que t'ajuden més, com a tot arreu, a tots els equips. I jo crec que bueno, avui no ens han ajudat, està clar. No sé si el Xavi ho ha buscat o no, però bueno, ens ha unit i la segona part doncs, hem fet una bona feina.
Doncs calenta, estava ahir la plantilla del Barcelona després de l'arbitratge que els va tocar patir en el partit d'ahir, en la victòria 85-75 davant de l'Herbalife Gran Canària, una victòria on cal destacar l'actuació del Navarro i de Brines, 32 punts entre tots dos i 38 de valoració també entre tots dos, i una victòria que deixa els blaugranes líders en solitari amb 28 victòries, una més que el València, que ahir derrotava a domicili el CAI amb problemes per 75-78, i també victòria del Madrid, una menys que el Barça, que ahir destrossava el Montequit Fuenlabrada per 129-81, 48 punts de diferència, que no són res comparats amb els 105 punts de diferència en la valoració final. 179 pel Madrid, 74 pel Fuenlabrada. I un partit del Madrid marcat per l'exhibició del Chacho amb 19 assistències, rècord històric de la Lliga Endesa. Això deia el propi jugador després del partit.
La assistència... He tenido la suerte de encontrar a mis compañeros, pero sobre todo ha sido mérito de ellos. Las han metido todas, he encontrado buenas situaciones, pero ha habido muchos tiros abiertos que las hemos metido. Otras veces pues no se meten y es más complicado y hoy pues bueno, han estado tremendo.
I a part de les històriques 19 assistències de Sergio Rodríguez, ahir el Madrid també va batre altres rècords. Els 129 punts és la màxima anotació d'aquesta temporada. El 179 és la màxima històrica en valoració, més les 35 assistències que va acabar repartint tot el Madrid en el partit d'ahir. Ara, a dues jornades pel final, el Barça depèn d'ell mateix per ser campió de la Lliga regular. Li queda Estudiantes fora i Tenerife a casa. Al València li queda Unicaja fora i Andorra a casa. I el Madrid rep el Baskonia i acaba la pista del Sevilla. 9 i 11, periodista de l'Esportiu, Xavi Oltra, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Com veus aquesta recta final de la Lliga regular?
Doncs ara cantant el que acabes de cantar el calendari, que ja me l'havia estudiat abans que em truquessis i que més o menys estava bastant clar com està la cosa, evidentment el Barcelona doncs, és el que ho té millor, més beneficiat, València d'aquest partit d'Unicaja i el Madrid aquest de laboral. Són dos partits exigents, no els té el Barça, tot i que l'estudiant es juga a la vida, però en principi l'equip de Xavi Pasqual els ha de treure amb relativa facilitat i assegurar aquestes dues victòries que li donin el factor pista. I, a més, hi ha consciència total, jo crec, d'anar per això. Ja es va veure lo nerviós que estava dit Xavi Pasqual en el sentit de la responsabilitat o la importància, perquè és l'únic títol que hi ha en joc, és la Lliga, i estic ben segur que tant l'entrenador com l'equip estan obsessionats en guanyar aquesta Lliga.
I ara que parlaves dels nervis, de fet és el que et volia preguntar, no? Un Barça que ahir no va deixar passar l'oportunitat de criticar amb certa contundència les actuacions arbitrals que està patint en aquests darrers partits. Ja ho va fer quan el famós no triple de Justin Dolman contra el València, però no sé si tot plegat també és símptoma de cert nerviosisme en aquesta lluita per no deixar escapar l'únic títol que els queda, que és la Lliga.
Bé, no crec, perquè penseu que Xavi Pasqual és la primera de la història que dels 8 anys que porta el Barça que el fan fora, o sigui que és un cas anecdòtic. A més, no és entrenador si tots els que ara repassem mentalment i el que veiem cada cap de setmana, tu també, Òscar Acevé, no és dels més tècnics més protestons mai ho ha estat, precisament, i dels seus virtuts defectes, però per qui no va, jo no crec que hi hagi uns nervis puntuals i bé, bueno, si nosaltres preguntem i acaben de fer fora l'entrenador, doncs els jugadors, lògicament, doncs es recolzaran i hauran vist uns minuts on estaven sent perjudicats, però crec que no té incidència i jo crec que l'equip està tranquil i reforçat en el gran moment de Brines, etc., i buscant els seus valors, els seus arguments que l'han de portar a ser ben competitiu en aquest play-off final de Lliga.
I tots plegats som conscients de la importància de tenir el factor pista a favor de cara a lluitar, no?, per aquest títol de Lliga. No sé si veus el Barça capacitat per aixecar-lo.
Clau del factor pista. Jo crec, com t'he dit abans, el calendari que lligarà, el tindrà a favor, però, clar, tant com dic clau, el Barcelona acaba de perdre fa una setmana, diumenge passat, cap de setmana passat, ha perdut a València. Uh-huh. Una situació que es pot repetir en les semifinals, final. Llavors, això del factor pista, a vegades, és a 5 partits i qualsevol jugador que en sap molt bé com va això, i més amb la pista que té el Barça, que és el Palau, no cal explicar el que ha passat aquest any. Tenir el Palau a favor és molt, i tenint en compte doncs, les situacions que venen, tot i que el Madrid també va guanyar el Palau l'altre dia, però són partits puntuals. Veurem un partit un play-off a millor de 5, si el Barça té la pista, i sap que és molt necessari, i sap que el títol ha de guanyar sí o sí, per això estan a tope, i jo crec que és un... És un puntet a favor tenir el factor, un punt gros tenir el factor pista, tot i aquests resultats que t'estava comentant.
I tot d'una marxem a Vitòria per saber com està vivint la capital basca aquestes hores prèvies a l'inici de la Final Four de Berlín 2016, però vaja, t'he de preguntar com veus aquesta Final Four, Cesca Lokomotiv i Fenerbahçe Baskonia.
Doncs Cesca favorit, abans de com ho preguntis, i Fenerbahçe favorit per arribar a la final, en la meva opinió. tot i que hi ha una situació de reivindicació urgent i molt important de Teodosic amb el CSK, veurem com ho fan aquesta Final Four, però jo crec que és un Lokomotiv i un derbi rus i l'ha de treure. I a l'altra banda, laboral, Kutxa, fantàstic la intensitat que ha aconseguit Perasovic, però recuperant Veselý, jo crec que, i demostrar el que van fer davant el Madrid, jo crec que el Fenerbahçe estava un eslau per sobre i ho demostrarà. En una final més coberta, si m'hagués jugat diners posaria el CSK, evidentment, però ja sabem el que ha fet el CSK les darreres temporades, no? Per tant,
exacte.
Veurem què passa, perquè una de les coses més guapes en el Final Four és que sol ser bastant, bastant obert.
Sorpresa o no que no hi sigui Madrid i Barça?
Doncs sí. Doncs sí, sorpresa, i hauria de fer pensar a més d'un, perquè haurien d'estar, per lo menys el Barça hauria d'estar i el Madrid també. Haurien d'estar. És qüestió de dins de poquet, tres setmanes, un mes, quan aquella temporada, que tinguin més temps per analitzar, que segur que ja ho han analitzat els responsables esportius de cada secció, que és el que ha passat, però són plantilles per estar, per la banda Lokomotiv i el Laboral Kutxa, per exemple.
Doncs a veure si tornen a ser la propera temporada, la 2017. Periodista de l'esportiu, Xavi Alta, gràcies i felicitats. No sé quants, però avui fas anys.
No ho direm en antena, vale? Gràcies, Òscar.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
I abans de marxar a Vitòria, hem de tancar amb la 32a jornada de la Lliga Endesa, que també ens ha deixat les derrotes d'Andorra i Manresa. El Morabanc Andorra perdia 88-81 a la pista del Sevilla i després de dues pròrrogues. I l'ICL Manresa perdia 73-63 a la pista del Bilbao Bàsquet. Una derrota que no permet als manresans certificar matemàticament la permanència. No obstant, Ivón Navarro marxava, acabava el partit amb bones sensacions.
Al margen de errores de baloncesto, lo que más me ha gustado es el equipo atrás y cómo el equipo no nos ha dejado ir, ¿no? Hemos seguido, hemos seguido intentándolo, buscando nuestras opciones, buscando hacer las cosas bien y, bueno, pues hemos tenido nuestras opciones, pocas, muchas, no las hemos podido aprovechar, pero bueno, yo creo que este es el camino para intentar conseguir tener opciones el domingo contra GBC y si puedes sacar la victoria que nos hace falta.
Doncs a dues jornades pel final, el Manresa l'ICL segueix dues victòries per sobre del descens, i aquest proper diumenge derrota el Guipúscoa Bàsquet, el Retamet Ponés, el Nou Congost o el Barcelona guanya la pista del Movistar Estudiantes, l'ICL s'haurà assegurat ja ser equip ACB de Lliga Endesa la propera temporada, o seguir sent equip ACB la propera temporada. Això sí, per guanyar el Guipúscoa, i bon avisa que hauran de fer molt bé les coses.
Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de jugar bien. Si jugamos bien, podremos ganar. Si nos preocupamos de ganar, no vamos a ganar porque sí. Y la prueba más evidente es el último partido contra Sevilla. No vamos a ganar porque sí. Guipúzcoa va a venir, va a competir, va a intentar ganar, y si nosotros no hacemos las cosas bien, no tendremos opciones. Por eso me voy contento, porque hemos hecho las cosas mejor que otros días. Y si mantenemos esta línea el domingo, creo que tendremos opciones.
9 i 18 minuts, queden menys de 24 hores perquè comenci Final Four 2016. Ens esperen a Vitòria.
Bàsquet al dia.
La presència del Mario
Ramírez.
Fonamental en el dia d'avui.
Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs demà divendres, a aquestes hores, ja sabrem el nom del primer equip finalista de l'Eurolliga 2016. Demà la CIS, Xesca i Lokomotiv Kuban trenquen el gel disputant la primera semifinal. La segona es disputarà a les 9 de la nit i enfrontarà a Fenerbahçe amb Baskonia. Podem escoltar els dos tècnics. Primer, Zeljko Obradović.
Nada, va a ser muy interesante. El Laboral ha hecho una temporada extraordinaria. Todo el mundo reconoce esto. Ha jugado muy bien. Extraordinario trabajo de mi colega Peras. Me alegro por él. Han hecho un equipo que están jugando de memoria, como se dice, ¿no?
Tanto anillo no te pesa tanto.
Nada, estoy muy motivado. Veo mi equipo también con gran motivación. A ver qué pasa. Va a ser un partido difícil, pero creo que la gente va a disfrutar mucho.
¿Te molesta un poco o te cansa un poco eso que dicen todos? El Fenerbahçe es muy bueno, es el favorito.
cosa de afición y cosa de vuestro, ¿no? De prensa, porque hay que buscar quién es el favorito, ¿no? Quizás por esto que vamos a tener muchos aficionados, pero yo no creo que esto existe, ¿sabes? Todo el mundo tiene su oportunidad. Has escuchado a vuestro colega que ha dicho cómo vamos a celebrar el título, así que todo el mundo ha venido aquí a ganar, ¿no?
Doncs les paraules del gran Zeljko Obradovic, que busca aquest cap de setmana la seva, seria la seva novena Eurolliga, que es diu ràpid, novena Copa d'Europa, i seria amb 5 equips diferents. Escoltem ara a Velimir Perasovic.
Parece que todos están sorprendidos que estamos aquí. Yo creo que lo hemos merecido y no ha sido fruto de un día. Y de verdad que espero que vamos... tener que decir algo más, que no solo sea llegar aquí. ¿Por qué no está Barcelona, Madrid? Pues no es algo que nosotros nos tiene que preocupar. Yo creo que hemos merecido y disfrutar e intentar hacer algo más y a ver si somos capaces de clasificarnos para final.
Y muchos focos para CSKA y para Fenerbahce, no pasa nada, ahí estamos Loco y Baskonia.
Bueno, es evidente que ellos son dos equipos grandes favoritos. Antes de la Euroliga fueron favoritos, llegaron a Final Four con mucha autoridad y creo que merecen ser favoritos. Pero bueno, yo creo que los dos equipos que no tenemos tanta prensa, tanta importancia, como somos más outsiders, ¿no? Pues también tenemos que decir algo y tenemos nuestras ilusiones para poder conseguir título.
I el propi president del Baskonia, Josean Querejeta, que reconeix que no entraven en els seus plans que el Laboral Kutxa arribés aquesta temporada a la Final Four.
Para nosotros no es sencillo. Nosotros hemos tenido años muy buenos, años deportivamente no tan buenos, pero también es cierto que nosotros competimos con ciudades y con equipos que triplican o cuadriplican nuestro presupuesto. Entonces, si los equipos que tienen ese nivel de presupuesto tienen sus momentos de no estar al primer nivel de partido, pues es lógico que nosotros los tengamos también. Pero evidentemente este verano, cuando construimos el equipo, no esperaba que pudieran dar ese rendimiento que vienen dando esta temporada.
Les paraules de Querejeta a la SER. Estem a Vitoria, ex-Baskonia, ex-Barça, entre d'altres, Santi Abato, la Santi, bona nit.
Bona nit.
Com està Vitoria?
Plovent.
Plovent.
Moltíssim.
Plovent.
Sí.
Bueno,
sí.
Esperem que això no sigui cap malefici de cara a aquesta Final Four, no?
No, el ambient està bé. Està...
Home, el nord és normal que plogui.
Sí?
No dic que el nord també és normal que plogui.
Sí, no, però s'està aguantant, eh? Fins ara que ha començat a ploure. La veritat que la gent està molt volcada amb la història del Baskonia. És una il·lusió una mica diferent a les anteriors perquè els pressupostos, com ho diu el president, avança amb l'escola, tota aquesta gent que... previsiblement eren jugadors que tenien un nivell molt alt. Ara no han fet un equip per cap competició, simplement per passar una temporada una mica bé. I la veritat és que s'ha tornat una temporada molt bona per l'equip d'aquí de Vitoria.
La gent confia, Santi? La gent creu que és possible aixecar per primera vegada la cinquena la primera Eurolliga?
Pues la primera vegada que tinc la sensació de que sí. No sé per què, és una sensació una mica que... d'entrar una mica en l'últim joc de les apostes i que el ciutadà de peu, el club, la gent del carrer s'està creient que pot ser, perquè no sé, per la situació que s'ha guanyat els equips aquí a Vitoria, que PSK, Real Madrid, el Barça, el Fenerbahce s'ha guanyat, i tenen la sensació de que l'estil de joc que té el Baskonia pot donar una sorpresa.
Per cert,
és la sensació que hi ha aquí.
Sí, sí. El nostre compte de Twitter, Santi, @basquetaldia, hem fet dues preguntes, dues enquestes. En una hem preguntat a la gent que qui creu que guanyarà l'Eurolliga. I un 53 ens ha dit que Fenerbahce. I l'altra pregunta és qui voleu que guanyi l'Eurolliga. I un 62 diu que Baskonia.
Sí, s'ha tornat el simpàtic, el que no és el Madrid ni el Barça, i és veritat que sembla que el que guanyi la Fenerbahce i Baskonia assegurà el guanyador de la Final Four. És veritat que el Fenerbahce és un equip que ha anat de menys a més i que el Baskonia ha fet una lliga molt regular. però la sensació i el por que té, jo crec que l'entorn del bàsquet, que en té una mica de bàsquet, és que s'ha tornat un equip molt difícil de preveure el joc que té i la situació de joc que té, i que cap a l'exterior de la gent que veu el Baskonia és un equip que entra a una situació de no lideratge, però que té moltes possibilitats.
Tu hi confies, eh?
Bueno, jo, l'estil de joc, la veritat és que és molt a la NBA, és molt de Golden State Warriors, és un equip que anota moltíssim perquè té una bona ratxa, que és capaç de fer moltes coses a l'estil de joc sense quasi perdir ni sistemes ni coses de preveure, però que és l'estil que més o menys és el que és efectiu, i si estàs en ratxa és un equip molt difícil. També és veritat que si no fiques, perquè és un equip que té que tenir aquesta ratxa, és un equip feble, és un equip que no... Sembla que es pot guanyar qualsevol, però si juga bé, guanya qualsevol també.
I per acabar, tal com ha anat aquesta Eurolliga, imagino que sorpresa relativa, no?, que Madrid i Barça no hi siguin.
Bueno, relativa. El bàsquet és així. També no és sempre el pressupost, sinó la manera de jugar, l'entorn que tens, la temporada que estàs fent i que l'equip s'acopli. Jo a Barça no m'agrada. Moltes vegades a l'equip com juga a Barça no m'agrada. La temporada he vist partits que no m'han agradat res. I a Madrid menys encara. A l'equip que tens per fer moltes més coses. I per fer moltes més coses significa que podia ser millor que ha fet aquest any, però és veritat que és bàsquet, i al final té una lliga regular, i el bàsquet és efectiu, és qüestió de ficar més i que te fiquin menys.
Sí, sí. Doncs a veure si Baskonia es proclama campió d'Europa en la seva cinquena Final Four, a veure si és capaç d'aixecar el primer títol, la primera Eurolliga. Santi Abad, gràcies per atendre'ns i sort per la part que toca.
Moltes gràcies, una abraçada.
I a tot això, el dia d'avui a Berlín, com és habitual en una Final Four, ha servit per fer la presentació protocolària de la competició i per donar a conèixer l'MVP de la temporada a Europa, que ha anat a parar les mans de Nando De Colo, jugador del Xesca. Abrines ha recollit presencialment el guardó que l'acredita com a millor jugador jove de la competició. També podem escoltar el que ha dit Jordi Bartomeu, el president de l'Eurolliga, ha parlat del creixement de la competició i de la posada en marxa de la Liga Europea a partir de la propera temporada.
Bueno, yo creo que la Final Four está creciendo cada año, ¿no? Y los que habéis ido viniendo, o los que desde el año 2008 no habéis estado, habéis visto que desde entonces hasta hoy pues hemos crecido muchas cosas. Y se trata de esto, de estar siempre viendo qué más se puede hacer y qué más se puede innovar. El grupo no se limita a Barcelona, Madrid, Maccabi, sino que el grupo es mucho más amplio que este, y esto es bueno, la competitividad es buena para todos.
Y terminaba una época, ¿no?
Bueno, terminaba una época porque el concepto de competición que tenemos hasta ahora ha terminado. O sea, ahora hay que empezar a hablar de la Liga Europea. Lo que ha sido un sueño desde hace 30 años, ahora ya es una realidad empezando el mes de octubre. Eso es el final y el inicio de una época que tiene que ser mejor, claro.
Y esto es una demostración de fuerza precisamente para decir, bueno, es que empezamos en octubre, o sea.
Sí, no, esto no hay dudas, nadie lo duda. Tenemos todo el formato preparado, tenemos nuestros acuerdos con las televisiones empezándolos a firmar. O sea, esto no, nadie va a detener esto. Creo que el no és nou d'hora.
Doncs a Berlín ja està tot preparat perquè demà comencin les semifinals de la Final Four. El que ja ha començat avui són els partits de la Final 8 de l'Eurolliga Júnior. I el Barça-Bassà d'Alfred Julbe ha debutat amb victòria, derrotant 83-78 a l'INSEP francès amb 18 punts i un 30 de valoració de Rodion Skurux. Podem escoltar Alfred Julbe.
Bé, ens ha costat moltíssim entrar en el partit, molt. És veritat que era aviat, però era aviat per tots dos equips. Jo penso que en el segon quart ja comencem a donar-li la volta, passar a defensar millor, però encara no ficant gaire, i ja el que és tota la segona part, passem a fer el nostre bàsquet, tant en atac com en defensa.
Demà el Barça juga contra el Mega VMAX i dissabte ho farà contra el Salguiris. Recta final.
A Radio Estel.
El pàrquing és pequeño i cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I encara dir-vos que Otello Hunter, pivot de l'Olympiacos, s'hauria compromès amb el Madrid per les properes dues temporades, segons el portal Eurohoops. Laia Palau, Marta Xargay, Silvia Domínguez, Ana Cruz i Lucy Pascua, entre les convocades pel Perolímpic femení, Ify Beque i Artemis Espanú, renoven amb l'Uni Girona i els Warriors, finalistes de la Conferència Oest, després de derrotar 4-1 als Blazers. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant, a la producció. Demà divendres, més Bàsquet al Dia, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.